UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Avui és divendres 28 d'abril de 2023. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües de la UMH.
En el sumari d'avui tenim les nostres exposicions, els cursos d'hivern i els cursos d'estiu, la música de la jove orquestra UMH i l'ensemble vocal Neuna i el projecte Un País d'Històries.
Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló i al control tècnic Borja Cabrera. Comencem amb la secció exposicions i us comuniquem que a la sala Universitas i la sala Gris de l'edifici Rectorat i Consell Social es pot visitar l'exposició Blind Blind Posats Brillants de l'artista Diego del Pozo. Esta exposició ha sigut comissariada per Alejandro Simón. I, a més, el proper 15 de maig tindrem l'exposició dedicada a Carme Miquel, que ha sigut l'autora elegida per a estendard de les trobades d'escoles en València. Aquesta exposició es podrà visitar fins el dia 3 de juny a l'espai cultural ECO de l'edifici Altavís del campus d'Elx.
En la nostra secció de cursos d'hivern us informem que el nostre programa de cursos d'hivern UMH, que va començar el novembre passat, finalitza amb el curs que comença el proper dia 15 de maig, en format presencial al campus d'Elx, i es titula Anàlisi de dades qualitatives i introducció, en el qual encara pots matricular-te en cursosdinvierno.umh.es i convalidar-lo per crèdits STS. I pel que fa als cursos d'estiu, atenció a l'estudiantat. A partir del 11 de maig s'obrirà la matrícula per als nostres cursos d'estiu. Oferirem una àmplia varietat de cursos en línia i presencials, impartits per professorat expert en el seu àmbit. Oferim cursos introductoris i avançats. Sempre n'hi ha alguna alternativa per formar-se. Aprofita l'oportunitat d'aprendre alguna cosa nova aquest estiu, que pots convalidar per crèdits STS. Avança en els teus estudis mentre gaudeixes de l'estiu. Matricula't als nostres cursos d'estiu l'11 de maig i comença a planificar el teu estiu. Les places són limitades. Podràs realitzar la matrícula a cursosdeverano.umh.es.
I pel que fa a la música, el proper 13 de maig tindrà lloc el concert de primavera de l'ensemble vocal Neuma al Palau Altea. Escoltem ara mateix l'entrevista que ha fet la nostra companya María Dolores Vives a la seua directora, Carmen Montesinos.
Buenas, a continuación vamos a entrar en la sección de música y para ello contamos con la presencia de Carmen Montesinos, directora del ensemble vocal Neuma, el coro de nuestra universidad. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, María Dolores.
Bueno, gracias por venir y participar y por estar siempre ahí. En primer lugar, queríamos saber cómo ha ido el coro en lo que llevamos de curso, que nos hables de la experiencia del último concierto que tuvimos en diciembre, que no habíamos vuelto a hablar, y a día de hoy, ¿cuántos miembros tiene el ensemble vocal Neuma?
Bueno, pues en principio el coro está formado pues alrededor, exactamente no recuerdo ahora, pero alrededor de unos 40 miembros divididos en las cuatro voces, sopranos, contraltos, tenores y bajos. Y en cuanto a cómo nos ha ido el curso, pues estupendamente. La verdad es que este año, al ser presencial y ya pues está sin lo que es la dificultad de las mascarillas, la verdad es que ha sido
todo muy duro, ¿no?
Sí, hasta que todo esto ha desaparecido, la verdad es que el trabajo era durísimo. Estar cantando con las mascarillas era muy agotador. Y ahora pues se nota, la verdad es que la gente está con muchísimas ganas. Hemos trabajado muy a gusto, con muchísimas ganas y mucha ilusión. Y después digamos del chute de adrenalina que tuvimos con el concierto de Navidad, que la verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí. Y eso nos subió muchísimo las ganas de seguir.
Pues sí, además doy fe de ello, que estuve allí y fue un concierto espectacular. Y bueno, vamos a seguir hablando de conciertos, porque en breve tendréis o tendremos el concierto de primavera. El sábado 13 de mayo, ya informo a todo el mundo, a las 7:30 de la tarde en el Palau de Altea, el coro nos presentará el concierto de primavera. Háblanos del programa, de cómo lo habéis organizado. Adelante, Carmen.
Bueno, pues la idea era hacer, pues siempre avanzando, hacer un programa muy divertido, pero además que llevara la cultura pues a todos los rincones. Y entonces nos planteamos en hacer un concierto basado en lo que es la ópera. Entonces está todo basado en coros de óperas conocidas, pues desde el Rey Arturo, a que llevamos piezas de la ópera de Parsifal del Rey Arturo, o de Dido y Eneas, Madame Butterfly. Entonces está pues todo el concierto está basado en la ópera.
Bueno, pues esperamos veros, que tengáis mucho éxito y, como siempre, actuáis con la colaboración de la Camerata Numen, que es una agrupación musical ilicitana. ¿Es así?
Sí, exactamente.
Bueno, pues os esperamos a todos el sábado 13 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Palau de Altea. La entrada es libre, no hace falta invitación, no hace falta ser de la universidad, cualquier persona interesada puede ir allí con familiares y amigos y disfrutar de este maravilloso concierto. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a ti.
I el proper de 9 de maig tindrà lloc el concert de primavera de la Jove Orquestra al Teatre Circo d'Oriola. Escoltem, a continuació, l'entrevista que ha fet la nostra companya Maria Dolores Vives al seu director, Paco Serra.
Buenos días. En estos momentos tenemos con nosotros a Francisco Serra, director de la Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien, aquí estamos.
Bueno, siempre alegre y entusiasta y con mucha fuerza. Te hemos invitado hoy para que nos hables, ya que estamos en la recta final del curso académico, que nos digas qué valoración has tenido de este curso, desde finales de septiembre de 2022, que comenzaron los primeros ensayos.
Pues la valoración es muy positiva. Siempre cuando empezamos el nuevo curso, pues surge la duda de cómo va a evolucionar la orquesta, porque es un ente vivo en el que cada año se renueva parte de la plantilla y, bueno, nunca hasta que no comienzas a ensayar, nunca sabes cómo se va a desarrollar. El trabajo ha sido fabuloso, maravilloso. Se ha incorporado gente con muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de aprender, con entusiasmo por la música. Y nos ha hecho llevar, pues, que durante el curso se nos haya pasado muy rápido, que eso es quizá lo importante del hecho de participar en una actividad así tan a largo plazo. Se ha hecho muy rápido y se ha pasado muy rápido, hemos disfrutado mucho, hemos realizado una serie de conciertos que creo que han sido muy notable alto. El sobresaliente siempre lo dejamos para el último, a lo mejor, para la última evaluación, como se dice. Y bueno, ha sido un resultado muy positivo. Hemos trabajado diferentes aspectos y diferentes estilos musicales. Siempre pasamos una parte clásica y una parte más moderna y más para que nos acostumbremos a trabajar el lenguaje que se está escuchando realmente hoy en día, la música más sinfónica. Y bueno, ha sido muy positivo.
Recordamos que la Joven Orquesta cada año renueva sus plazas y tiene ensayos semanales todos los sábados, desde finales de septiembre hasta finales de mayo. Con esos ensayos que habéis tenido, aparte de participar en los actos académicos de la universidad, en diciembre se ofreció el concierto de invierno en el edificio rectorado del campus de Elche, y en marzo se ofreció en el espacio Séneca de Alicante el concierto de bienvenida a la primavera. Y ahora es cuando nos tienes que hablar de lo que nos tienes preparado.
Pues sí, estamos, bueno, aún queda un poquitín, pero bueno, pero ya estamos ultimando ya los últimos detalles para el próximo concierto, que será, si Dios mediante, el 19 de mayo en el Teatro Circo de Orihuela, y donde vamos a hacer un recopilatorio un poco, lo mismo lo que hemos estado hablando antes. Vamos a trabajar lo más clásico, el repertorio más clásico que se pueda utilizar, es decir, vamos a hacer un repertorio de Telemann, un concierto para viola de Telemann, que va a tocar una de las componentes de la orquesta, una ilicitana, y vamos a pasar por diferentes, dentro de la primera parte, que va a ser música de cámara, o sea, de orquesta de cámara, que solamente va a utilizar la cuerda, vamos a pasar a esos Telemann, vamos a utilizar un repertorio bastante moderno, con un lenguaje moderno, de una música, se llama Cuatro Momentos, de Hernani, un compositor brasileño que se llama Hernani Aguiar, donde se emplean elementos en el instrumento que no estamos acostumbrados a ver en nuestros instrumentos clásicos, ¿no? Y creo que va a sorprender al público, por supuesto. Y luego la segunda parte, que ya está la orquesta sinfónica, pues vamos a hacer un recopilatorio, un homenaje, en este caso, a la figura de Hans Zimmer, compositor que ahora está el máximo exponente de lo que es la música cinematográfica, y en el que vamos a hacer un recorrido desde sus películas más míticas, por ejemplo, como puede ser La Roja, a uno de sus últimos éxitos, como puede ser Interestelar. Y así pues vamos a diferenciar bastante lo que son los aspectos, diferenciar lo que era la música como melodía a pasar a lo que se llama música como texturas. Y creo que va a ser un repertorio muy sorprendente, sí.
Bueno, pues estamos deseando que llegue el viernes 19 de mayo a las 20 horas en el Teatro Circo Atanasio Die Marín de Orihuela para poder disfrutar de ese concierto que nos estás explicando. Recordamos a todos los asistentes que la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala y que nadie va a salir indiferente del concierto. ¿Verdad que sí?
Por supuesto, por supuesto. Además, invitar a la gente que en su vida la música haya pertenecido, que está dentro de su formación, que si le apetece participar, en breve saldrán las bases para la convocatoria del curso que viene.
Muy bien.
Y que están invitados a participar en la orquesta.
Porque recordamos que la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández, además de recoger a personas del colectivo de la UMH, también abre sus puertas y recibe gente de los conservatorios próximos de la provincia o gente con la formación y preparación suficiente que se requiere. Si hay algún interesado en participar en la joven orquesta, así como informarse sobre más detalles del concierto que vamos a ofrecer el 19 de mayo, pueden entrar en nuestra página cultura.umh.es. Y sin más, nos despedimos, Paco. Da mucho ánimo a los componentes y a las componentes de la joven orquesta y os esperamos ver el 19 de mayo. Muchas gracias.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Un saludo.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem Les rondalles, El vestit blau i Un globus negre. Un País d'Històries. Gaudint de la riquesa dels nostres parlars.
En un poble que no recorde, vegeu el Quixot, ja fa molt de temps vivia una família sense havers, molt pobra, abans, durant i després de la crisi. El matrimoni tan sols tenia una filla, Empar, molt bonica, que anava a l'escola pública Gemma Pasqual de la localitat. Però com era pobra, sempre portava el cabell brut i la roba apedaçada. Sa mare no es preocupava i son pare tampoc. Tanmateix, la seua mestra la mirava tots els dies i es penedia d'ella. Com una xiqueta tan ben careta pot vindre a l'escola tan desendreçada? Es preguntava Rosa, la mestra de segon curs. Un bon dia, després d'haver cobrat el seu reduït salari, però segur, anar a Gandia a comprar-li un vestit nou a la seva alumna a qui li tenia voluntat. Al dia següent, quan sonà el timbre per eixir al pati, la mestra li digué a Empar que s'esperara i li regalà el vestit blau, ai, els tòpics, que li havia comprat. Quan la mare va veure a la seva filla arribar amb aquell preciós vestit blau, pensà que amb aquella roba nova no podia anar amb el cabell brut i les ungles arreu. I a partir d'eixe dia la banyava diàriament, la pentinava ben pentinada, li posava un llaç que li combinava perfectament i així semblava anar de 21 botó. Eixe mateix cap de setmana, el pare li va dir a la seva dona:
«Em dóna vergonya que la nostra filla siga tan preciosa, que tinga un vestit blau tan bonic, que vaja tan neta i polida i que estiguem vivint en aquesta casa que es cau a trossos. Què et sembla si l'arreglem?»
«Seria fabulós. Jo em dedicaré a les tasques del jardí i tu, en el temps lliure, podries pintar les parets.
Així, i en poc més d'un mes, la casa ja destacava de la resta del carrer per la seva neteja, la pintura i les florides plantes que adornaven el jardí. Les veïnes i els veïns de la contornada estaven prou avergonyits perquè les seues cases no lluïen igual i decidiren arreglar-les. Total, amb uns pots de pintura, un poc de feina i bona voluntat, es podia endreçar el carrer i no feia falta gastar-se molts diners. I així ho feren, alguns amb molta creativitat, per cert. A poc, tot el poble d'Almoines, ara recordo el nom, s'ha anat transformant per al plaer de propis i estranys, i no tan sols les poques cases que hi havia malfetes. De fet, un veí de la Font d'en Carròs que passava diàriament a prop d'aquest poble camí del treball a Xeraco, li comentà la metamorfosi del poble a un amic que treballava al diari Levante. El periodista anà fins allí i va traure fotos, parlar amb el veïnat i feu un interessant reportatge sobre l'increïble canvi. La notícia arriba en curús a la presidenta de la Generalitat i, sense eleccions properes però sí futures, decidí recompensar d'alguna forma a eixe poble. Abans que es fera més famós el conegut municipi, signà una autorització per a la formació d'una comissió que estudiara les obres públiques que feren falta. Al poc temps, una lliçiga de treballadors públics renovaren l'enllumenat, asfaltaren els carrers, instal·laren el gas, la telefonia mòbil, posaren les obligades redones i una caseta de turisme al parc del trenet que donava la benvinguda a un poble tan exemplar. Ràdio, premsa, televisió a punt i de l'estranger i xarxes socials es feren ressò d'aquesta iniciativa conjunta que govern i veïnat havien tingut tan espontània. I una empresa de tours operators internacional decidí incloure aquest municipi en les xarxes de turisme interplanetari i més enllà. No fou intenció de la mestra canviar tot un poble ni un país, però sense el vestit blau no s'hagués aconseguit. I així passà en moltes ocasions, o no tantes. Com sembla que diu Herbert Wells, la història de la humanitat és una llarga carrera entre l'educació i la catàstrofe. Tinguem un poc de trellat i posem-nos al costat de l'educació, ajudant de forma optimista la lògica, la convivència i els bons aliments. En ocasions, un xicot de canvi pot provocar un bing-bang.
Història narrada per Mercè Malón de Grau, Vicent Gràcia Pellicer i Carme García Font, de Piles, l'Alqueria de la Comtessa i Almoines, respectivament. Totes tres poblacions a la comarca de la Safor.
Quan ve l'estiu, a tot arreu hi ha festes, però per a Pili, Pilar en el col·le, les millors eren les d'agost. A Silla, que així es deia la població on vivia, celebraven moltes festes com les falles i la Fira de Sant Sebastià, però les que més li agradaven eren les dedicades al Santíssim Crist. Com era estiu, l'oratge convidava a eixir al carrer i gaudir de la festa. El poble estava ple, i com estava ple, el consistori es lluïa més i organitzava actes que sempre tenien un gran èxit d'assistència. Ella no es perdia mai el campionat de futbol. Tampoc faltava als actes litúrgics singulars com el cant de la carxofa, que se celebra en acabar la processó, on un xiquet vestit d'àngel canta un motet penjat en un aparell de fulles obertes, similar al d'altres poblacions de la comarca, acompanyat per una melodia que interpreten diversos violoncels i violins. També cal destacar les danses, els gegants i els nanos, però, sobretot, la dansa dels porrots, que representa només eixe dia, on els balladors, abillats a la romana i armats de porres, interpreten una dansa d'aire guerrer, al so del tabalet i la dolçaina. Però on millor s'ho passava era el recinte de la fira. Pili quedava encisada de tot el munt de paradetes i atraccions que hi havia. A més, els darrers anys s'afegia una fira medieval amb un atractiu molt especial per recuperar productes i oficis artesanals. Enguany, Pili havia quedat amb la seva amiga Nomusa, del barri de Nazaret. Feia temps que xatejaven per internet i s'enviaven whatsapps, però mai s'havien vist. Es varen conèixer perquè els seus mestres tenien amistat i utilitzaven la correspondència per treballar l'assignatura de valencià. Així, Nomusa, que havia après a parlar bastant bé la nostra llengua durant aquest curs, però que no s'atrevia a parlar-la en el seu barri, tenia unes ganes immenses de practicar-lo a Silla. Puntualment arribà el tren de Rodalies. La trobada, després de vèncer la inicial vergonya, fou molt agradable. Les dues tenien moltes ganes de xerrar. Caminaven molt de pressa i els pares de Pili, Josep i Carminya, les seguien a una certa distància. Pujaren a 1000 atraccions, participaren en algun taller artesanal, prengueren orxada i fartons i, inclús, aconseguiren seure en un dels bancs del passeig de l'Albereda. Nomusa menjava, xerrava i contemplava tot el que veia. Aleshores es va fixar en un home perquè tenia una forma molt singular de vendre els enormes globus que portava. Quan estava una estona sense públic al voltant, deixava enlairar-se un globus com si se li hagués escapat. Així, captava les mirades de la gent i els menuts aprofitaven per demanar als pares que els en compraren un. En llançar un de color roig, un altre de groc, un dever, i tots remuntaren el vol i feren augmentar les vendes. Nomusa s'adonà que el venedor no amollava un globus negre que era del mateix color que ella tenia la pell. Perdent la vergonya, s'aproximà al cap d'una estona acompanyada de Pili i li va dir: «Senyor, si soltara el globus de color negre, pujaria igual d'alt que els altres?» El venedor, home entrat en anys i bondadós, li contestà amb un somriure: «No és el color el que fa pujar el globus tan alt, sinó allò que porten dins». Efectivament, sembla natural i evident, però no totes les persones ho tenen igual de clar. Els globus de les fires porten heli, i és aquest gas el que tendeix a elevar-los. De la mateixa manera, les persones no són únicament el color de la seva pell o dels seus ulls. El ben trist, però, és que algunes persones pensen que sí i intenten marginar i diferenciar les diferents a elles.
Història narrada per Joan Escrivà Torres, de Paiporta, a la comarca de l'Horta Sud.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa. Gràcies.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.